Bon dia.
Tornem de festa. Molt bon dia. No sé si se m'ha sentit el primer bon dia, per si acaso ho torno a repetir.
Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé. Pues bé, de festa. Tornem de festa. Primer començaré recordant alguna cosa que vam fer aquest dissabte. Que vam anar a estrenar la colla de, bueno, la colla de tabalers del Prat. Van a estrenar el nou ball del Clot. Del Tolc, és la bèstia del Clot. I per mi va ser molt, molt maco, va ser espectacular. A més, la
Què van fer?
La composició va ser d'un amic meu, del Xavier Moixenc. I la veritat és que va estar molt bé. Pues mira, van convidar, em sembla que eren 6 o 7 colles de tabalers de Diables. Sí que és veritat que cada vegada tenim menys de tabaler tradicional, tenim més batucada. Però que bueno, que també, bueno, també animen la batroca i també ens ho passem bé. La veritat és que ens anem acostumant ja al so de la batucada. En un principi els Diables ens era una mica estrany, però ara ja ens anem acostumant.
Home, i després de tant de temps, al final ja sí, te la fas teva
sí,
també, no?
Sí, sí, és veritat. A més, crec que hi ha un grup de batucada a Barcelona molt competents i molt professionals, a més. I bueno, va estar molt bé, a part de la pluja que ens va diluviar justament a l'estrena del ball del Tolc.
És veritat, I van seguir. Ostres, que bé.
Perquè a més l'encesa del Tol, que era totalment elèctrica, no teníem que encendre en res, i els tabalers van tenir un parell de nassos, per no dir una altra cosa, i van continuar tocant i va estar superbé. Va estar una tarda molt, molt amena, molt divertida, i des d'aquí una felicitació a tota la colla del Tol del Clot, que van fer un ball molt maco i una sintonia que és impressionant i molt xulo, molt xulo.
Que bé, s'agraeix també que hi posin ganes i, que tot i la pluja estiguin allà perquè vas a veure'ls. A més, s'ho deuen estar preparant temps, és a dir, és una cosa que dius, ostres...
Oh, porta molt de temps amb aquest ball, porta molt de temps preparant-ho i van convidar, ja et dic, 6 colles de tabalers, que no és gens fàcil. I una organització impecable, us diré que van inventar una cosa nova, que és que hi havia 4 o 5 persones amb forques que posava un cartell que posava tíquets i era la venda de tíquets de cerveses i coca-coles, o sigui, de refrescos. Així no havies d'anar a la barra.
Ostres,
ells et donaven el tíquet directament i tu anaves a la barra després ja a recollir la beguda. I estava molt bé, perquè durant la cercavila hi havia com 4 o 5 punts de beguda i durant la cercavila tu podies comprar el tíquet i quan arribaves a la barra ja tenies el tíquet i podies anar...
Clar, t'estalvies una mica cues. Correcte. I també fan una mica divertint, no?
Sí, sí, no, era molt ameno. Va estar molt bé, molt bé, molt bé. Una cosa molt... per apuntar-s'hi a aquestes coses i agafar idees.
Molt bé, doncs ens apuntem de cara a la propera. Què ens portes avui, José?
Avui anem cap a Rubí. Anem a entrevistar el nostre amic Joan Manuel Camps, que sempre l'entrevistem...
No falla,
No sí, falla. No, aquest és un fixador de la casa. I sempre l'entrevistem per coses de Barcelona, de l'ICUB, de festes de la Mercè, de Santa Eulàlia, inauguracions, però avui anem cap a la seva terra, com jo dic, cap al seu camp de joc, que és Rubí, perquè el Joan Manuel Camps, a part de treballar a l'ICUB i a part de ser un tècnic de l'ICUB, és també president de l'esbar d'ençaire de Rubí, que aquest any fa ni menys que 100 anys.
Quina barbaritat, eh?
Per mi és tot un honor entrevistar amb una entitat que porta 100 anys, perquè imagineu-vos, estem al 2023, compteu 100 anys enrere, són molts anys, d'aguantar moltes coses, d'aguantar històries i d'aguantar, bueno, segur que problemes.
No, clar, segur que problemes, perquè en 100 anys aquí a l'Estat han passat, ha passat de tot.
Moltes coses.
Ha passat de tot i moltes no bones, no?
Com jo dic, hem partit un règim, hem estat una mica supeditats a el que es podia fer, el que no es podia fer, i en canvi aquest esbar t'ha aguantat i ha tirat endavant. I bueno, aquest any faran 100 anys i comencen això, a celebrar-ho. I fan coses molt especials. I avui tenim el Joan Manel perquè ens expliqui.
Doncs anem a saludar-lo, Joan Manel.
Bon dia, com estàs? Hola, hola. Doncs molt bé, molt bé. Mira, el centenari de l'esbar. Sempre parlo de coses de Barcelona i avui parlaré de la meva terra, del Vallès. Com al Vallès no hi ha res. I mira, us explico una mica l'acte fundacional. Dius, el José deia, ens remuntem fa 100 anys, no? Doncs fa 100 anys a Rubí va passar una cosa, doncs, diguem-ne que extraordinària, que és que amb la invenció del tren, el que és ara els ferrocarrils de la Generalitat, la gent de Barcelona venia a Rubí doncs, com un acte, com si fos una cosa de vacances, no? I a les festes de Sant Roc, que era el segon patró de Rubí, és Sant Pere i Sant Roc, doncs el Sant Roc, la festa major de Sant Roc, cap a l'any 1917, una cosa així, 1917, 1918, comencen a convidar gent de cultura popular. I això que l'any 1923, a les festes majors de Sant Roc, conviden a l'esbar català de dansaires a ballar a Rubí. El doctor Guardià, que era un mossèn que hi havia allà, veu a l'esbar i diu, anda, diu, això que estan ballant, que això que fan dansa catalana, això vull fer-ho aquí a Rubí. I sí, sí, creen un grup, el Casal Popular crea un grup de nois i de noies que comencen a ballar, i la primera ballada està documentada el 18 de novembre de 1923 a l'Esbar d'Ensai de Rubí fa la primera ballada. Això fa 100 anys i els dos del nostre centenari van començar ara fa aquest any passat, que vam començar amb el 99, i el que clourem al nostre centenari el 18 de novembre del 2023 amb una gran ballada d'ex-dansaires. Però, fins a arribar aquí, fem moltíssimes coses. Per exemple, ja hem fet un llibre del centenari, no? Un llibre d'història del centenari en el que expliquem tot això, tota la nostra trajectòria, un llibre a l'ús, un llibre d'història. Aquest llibre té 5 parts, que és un dia des de la Fundació, a l'any de la postguerra. Us he d'explicar que un cop passa la guerra, l'Esbar cau en el bàndol dels vencedors, no? En els bàndols dels vencedors, i la penyora que ha de pagar l'Esbar és que deixa de ser català per ser espanyol, en aquest sentit, ser com una... Fèiem dansa catalana, però l'havíem de fer en espanyol. Després, evidentment, continua la nostra trajectòria, arribem a l'època de l'Albert Sanz. L'Albert Sanz és el nostre, diguem-ne, com un símil futbolístic, és el nostre Johan Cruyff, es posiciona al capdavant, i ara actualment, doncs, bueno, som un Esbar amb una trajectòria internacional, que fem moltes coses, i de les coses que fem, una de les coses que em fa molta gràcia explicar són les gitanes al carrer. Què són les gitanes al carrer? Tenim un ball de gitanes, propi de Rubí, que l'Albert Sanz crea l'any 1969, que fa un ball que ja es ballava a Rubí, i crea el ball de gitanes de Rubí. Aquest ball passa a l'escenari, i ara actualment aquest ball ha passat de l'escenari al carrer, i el ball, gent que no té cap mena de vinculació ni cap mena de formació dansaire, sinó que la gent del carrer, a partir de fa 3 setmanes enrere, cada dilluns fem uns assajos i cada vegada està venint més gent. Estem creant unes 30 colles de gitanes que el dia de Sant Pere, el dia de la Festa Major de Rubí, surten a ballar un ball de gitanes que estava en un escenari i va baixar i baixa, per dir-ho d'una manera, al terra, no? Vull dir, a lo que seria a la gent. I això és espectacular, perquè s'ajunten a ballar un ball d'unes 300 persones, gent que no té cap mena de vinculació amb la dansa. Això, bueno, és una dels actes del centenari que més ens agrada. És un acte que portem ja uns 35 anys fent-ho.
Aquest acte, de veritat, és el que m'està impactant més, perquè jo ho segueixo molt i segueixo cada dilluns la gent que va assajar, i cada vegada hi ha més gent. Jo crec que un dia no hi cabreu al local d'on esteu a fer l'assaig a fer.
José, estan així que la setmana que ve ja no ho fem en aquell local. Veus? Ja anem a un pati d'una escola. Anem a un exterior perquè cada vegada s'està afegint més gent. Aleshores, per fer els torns i per fer una mica totes les tirades i tota la disposició de la gent dintre del perímetre de ballar, hem de marxar d'aquest espai i anar a un espai molt més gran, que és el que ens passarà a partir de dilluns vinent. Clar, això és un orgull, vull dir, que morir d'èxit no és un orgull, però sí que hàgim d'ampliar el nostre espai d'actuació perquè tenim cada vegada més usuaris i més gent que les vol aprendre. Ah, és fantàstic, és fantàstic. És que és una passada, exacte. A més, pensa que la colla després s'organitza, es vesteixen d'una manera que ells volen, d'uns colors determinats, ells fan molts canvis de rols, vull dir, hi ha nois que ballen de noia i noies que ballen de nois, vull dir que és molt lliure, la coreografia és la que és, però després cadascú, diguem-ne, que porta una mica el seu granet de sorra o la seva particularitat. Gent de tot Rubí, vull dir, gent de tots els estatus i de tot Rubí. Què passa els dilluns de la nit? Que quan acaba, allò, és un cachondeo. Heu de venir.
Mira, jo m'estic plantejant.
La festa continua, no? Les coses venia a ballar.
Perquè pot ser espectacular. Quanta gent calculeu que podeu arribar a tenir? O teniu algun cupo de gent o...?
No, hi ha una esplanada on es realitza la Festa Major, els actes de Festa Major, els actes més multitudinaris, i allà hem calculat que poden cabre unes 30 colles, que la mitja està entre 8 i 12. Si fos, serien unes 300 persones ballant alhora, aproximadament unes 300 persones ballant alhora. Però quan acaben aquestes 300 persones es fa el galop d'entrada i aquestes 300 persones conviden a 300 persones més a ballar. I al moment que veiem el galop d'entrada són 600 persones. Això és... Bueno, és molt xulo, és molt espectacular i sobretot és molt festiu.
No, de veritat que m'ho apunto a l'agenda, Joan Manel.
Això, sí, ja
a més, m'agradaria molt ser un dels que surten a ballar amb aquestes 30 persones.
Si tu vés, et traurem a ballar seguríssim.
Això per descomptat,
de fet, és això, no vull dir, els actes de Festa Major, ara he explicat un dels actes més emblemàtics, però aquest any dintre de la Festa Major també la nostra recuidadança tindrà un recordatori d'aquesta perspectiva dels 100 anys, serà un repertori, diguem-ne, que tradicional. El dia que veiem a Sant Pere també recordarem una mica, farem un homenatge a tota la gent que ha estat vinculada i que ja no està entre nosaltres dintre de l'esbar. Farem una ballada també un cop sortint d'ofici, una ballada a l'exterior en la qual convidarem la gent a ballar. La Festa Major la sentim molt propi en aquest sentit com una de les entitats que realitza moltes festes, que participem d'una manera molt activa a la Festa Major de Rubí de Sant Pere. Aquí farem molts actes. Destaco evidentment la nostra ballada i les gitanes al carrer, perquè és el moment potser en el que la dansa baixa al terra, surt de l'escenari i baixa al terra i fa que tothom pugui ballar, i això per nosaltres és una passada, ens omple d'orgull, realment que ens omple d'orgull. També us haig de dir que a part del llibre aquest que us he dit que ja hem presentat, també tenim una exposició al Museu de Rubí, al Castell Museu. El Rubí té un castell, no? I allò és un espai museístic que l'Ajuntament ha col·laborat molt, i nosaltres hem aportat una mica tota la nostra indumentària, la nostra història, i allà fem un recorregut dels 5 canvis que us explicava al principi d'aquí de l'entrevista d'avui, perquè el que volem és que la gent entri, o sigui, està avançat d'una manera a la qual la gent es concentrés en un escenari i estigués a punt de ballar, però abans de ballar ha passat per les 5 etapes de l'esbar i va veient una mica quin és el recorregut per arribar a mostrar una dansa dalt d'un escenari. Un recorregut històric, vull dir, com començàvem al principi i com acabem actualment dalt d'un teatre ballant.
Heu tingut recolzament de l'Ajuntament pel tema aquest dels 100 anys?
Sí, sí, sí. Tu
que estàs a l'altra banda, aquest any et toca estar a l'altra banda, com jo dic.
Ah, sí. Hem tingut molt recolzament per una cosa que és d'absoluta xiripa, és a dir, el centenari de l'esbar pensem que és molt important i amb l'Ajuntament tenim a vegades estires i arronses, però és que ha coincidit el centenari amb eleccions.
Això és importantíssim sempre. Perquè
no sé per què,
a tot el que passa a la ciutat sempre va bé que hi hagi eleccions aquell
any. Sí, veritat que sí. No sé si veieu molt moviment aquí a la vostra ciutat, allà on hi ha molt moviment. I hem estat molt en sintonia perquè ells els interessa molt i a nosaltres, evidentment, ens interessa molt estar en bona sintonia. Però aquest any hem tingut, jo crec que menys dificultats. Vull creure que hi ha un interès, però també veig, tampoc soc tonto, també soc ciutadà i ciutadanes, i veig que bueno, també hi ha un altre tipus d'interès que bueno, a mi em beneficia en aquest cas.
Està clar.
Però sí que és veritat que hem tingut més bona sintonia.
Deu buscar d'aquestes coses, com jo dic.
Clar, exacte. A Río Revuelto, ganancia de pescadores. Correcte, no? Aquest cop nosaltres hem sigut els pescadors que hem sortit guanyant. Però t'haig de dir que l'Ajuntament sempre ha tingut una cara amable. Després no s'ha executat, però sempre ha tingut una cara amable. Vull dir, no hem tingut mai un no, però després a l'hora d'executar sí que hem tingut diversos nous, a posteriori, una cosa que no s'entén. Però aquest any és veritat que la sintonia hem anat molt, molt, molt a la part. Després, passant a les eleccions, ja, si tornem a fer l'entrevista, ja us explicaré un altre motiu. Després també, el que us volia explicar, si també com així off the record, estem intentant que a la ballada de l'esbar, al final, quan acaben les gitanes, es fa com una mena de petit castell de focs, i estem treballant amb una empresa pirotècnica, perquè un dels castells de focs, quan es dispara, la imatge que es projectarà d'aquest dispar, sabeu que, per exemple, hi ha dispars que tenen forma de palmeres,
sí.
Doncs aquesta imatge, al final, sigui una màscara d'un diablot de les gitanes. Això s'està treballant. No sé si arribarem a temps, potser sí que arribarem a temps, però el que pot passar és que per la llei de la sequia no puguem tirar el castell de focs en aquest lloc, perquè està massa a prop de l'espai natural, per dir d'alguna manera, del bosc, no? Però estem intentant això, que un dels focs artificials, quan es dispari, la imatge que surt a dalt de la... us ho heu d'imaginar, l'efecte pirotècnic,
sí,
no
sortia
la paraula, sigui una màscara, sigui la silueta d'una màscara d'un diablot de les gitanes.
I això per quan està previst?
Pel dia 29 a la nit està previst, pel ball del ball de la Festa Major. També és veritat que la pirotècnia s'està posant molt a favor, perquè això seria un efecte, que aquesta màscara per nosaltres és el diablot de les gitanes, però per a la gent del correfoc i del foc sí. És un diablot.
És un diablot.
És un diablot. Per tant, sé que estan fent un petit esforç perquè això pugui sortir, perquè per nosaltres ens estarà molt bé, però com ho deia abans, dic, aprofitant la revolta, ganància de pescadores, a posteriori segurament dintre del món de les activitats de foc, aquest coet, no? aquest efecte pirotècnic pot servir per moltes més coses. Si arribem, ja també us ho faré saber.
Estava pensant ara que parlaves el tema de pirotècnies. Ostres, el tema de pirotècnies també ho tindran complicat aquest estiu, per tema de focs i de més, Jo no ho he pensat, la veritat és que acabo de veure ara quan ho has comentat, però, a veure, recordo pobles de costa que no tenen problemes, però pobles d'interior segur que tenen molts de problemes. Ara recordo Sant Climent, per exemple. Sant Climent és un poble que fan focs normalment per festa major, i és un poble que a 3 metres tenen la pineda, o sigui, ja serà impossible avançar-hi.
I haurem de veure què passarà aquest any per Sant Joan, vull dir, tots els efectes, sí, tota també, la pirotècnia
també. Això sí que havia pensat, veus?
La típica i tòpica de Sant Joan.
Clar, després de la pandèmia, primer any que podem fer amb normalitat tot i
correcte,
no podrem
correcte.
Llançar patates.
I ens fotran un zasca del copón, no? Però és veritat que, ja veieu la sequera, aquests episodis de pluja diuen que estan ajudant, però evidentment això no acaba, i si de fet diuen que continuarà més. Per tant, els efectes pirotècnics dintre de les festes majors és una cosa, dintre de les festes majors que estiguin fora del nucli urbà, per dir-ho d'alguna manera. El nucli urbà està molt controlat.
No sé si falta això, el tema pandèmia, el tema això, i suma i sigue.
Exacte.
I bueno, sí. Tots sabem que no es posin més durs, tal com està el tema de la pirotècnia, amb tothom, també, perquè...
I tant. I el tema restrictiu, i després també sabeu el tema de la pirotècnia, com puja econòmicament. Vull dir, els ajuntaments a l'hora de contractar colles de foc, que les colles de foc l'únic que demanen és els diners per pagar la pirotècnia, utilitzen encara els cànons i uns estàndards i uns topalls econòmics que estan un 30% per sota del preu actual de la pirotècnia. Clar. Perquè la pirotècnia, un cop passada la...
Un 150% la pirotècnia. Un 150%,
sí, sí. O sigui... Exacte. Vull dir que, a partir d'aquí, si tu tens el mateix pressupost que fa uns anys, doncs has de comprar menys pirotècnia. No, ja no queda més remei que comprar menys pirotècnia, perquè la matèria prima de la pirotècnia ha pujat un 30%.
Sí,
és així, és així. La crisi és així. I això us ho volia dir per això, pel tema del castell aquest de focs, aquest coet, que pot tenir un simbolisme per nosaltres, és un dimoni d'una cosa molt concreta, però en el món del diable i en el món del foc és el dimoni del cor de foc, no? Vull dir que això pot ser molt, molt divertit. I jo us dic, amb el centenari, jo com a president haig d'agrair tota la gent que ha passat dintre de l'esbar, no? És a dir, diguem-ne que... La gent no sap, ara parlàvem dels esforços que costa fer les coses, no? És a dir, un arriba a l'actuació i veu que ja està format, o un arriba a un correfoc i veu que ja tiren pirotècnia. Però fins a arribar aquí hi ha molta gent que està darrere, hi ha molta gent que no surt del de l'escenari. I això és d'agrair que 100 anys després encara hi hagi gent que vulgui fer-ho, no? Però aquí no, ningú guanya res, vull dir, un altruisme, i potser que el teu cor, el teu corazoncito, no, pues, li puja l'ego i l'autoestima. Hosti, 100 anys després que puguem estar parlant d'això, nosaltres estem supercontents, supercontents.
Molta gent de fora de les entitats no sap la feinassa que hi ha al darrere, i això el que deies, que ho feu altruïstament perquè us agrada.
Ara us explicaré una cosa que em va passar a mi diumenge. Jo diumenge vaig anar a participar amb els tres toms d'aquí del Prat. I ja porto dos anys que els ajudo a fer l'esmorzar i de més. I va venir una companya de gegants que em va venir també a ajudar, i em va dir, és que jo, clar, aquest tema no el coneixia perquè no havia estat mai, no? Però, clar, ella el que em deia, jo surto al carrer com qualsevol ciutadà, veig passar els cavalls, veig passar els carruatges, són molt xulos i tal, però, clar, tota la feina que hi ha darrere, a mi m'explicava l'Oliva,
d'on surt això, no?
No han pogut ser-hi amb el seu carruatge, perquè és impossible, perquè s'han d'aixecar a les 4 del matí, anar a donar a menjar els cavalls, tornar, fer l'esmorzar, tornar a carregar els cavalls, venir-los cap aquí, i la gent que venia cap aquí, que venia un de... Hi havia uns que venien de Falset, jo els vaig preguntar, quina hora us heu aixecat avui? A les 4 del matí? Si hem d'estar aquí a les 8 del matí, hem d'anar a carregar els cavalls de la porta...
Tot aquest esforç, exacte, tot aquest esforç no es veu.
Ningú es para a pensar tota la feina que hi ha darrere, ningú, És molt maco veure diables, gegants... A mi, jo estic encantat de fer-ho, però la feina que hi ha darrere...
Sí, sí. Per això, això, José, també em fa pensar que a vegades quan el tècnic de cultura es posa d'una manera molt ferma davant de les entitats de cultura popular i no sap aquest àmbit, la gent de cultura popular això s'ho pren com una cosa molt personal. Per què? Perquè per ell, per nosaltres, el sistema de la cultura popular, sí que és una cosa molt personal.
Clar.
Perquè invertim el nostre temps personal. Llavors, això s'ha de tractar d'una altra manera. No pots exigir el que exigiries una companyia que cobra diners o que viu d'això a la gent de cultura popular, aquests timings, aquests tempos, perquè ells ho fan, o nosaltres ho fem, fora del nostre horari laboral. Vull dir, ho fem perquè volem. I per nosaltres sí que és una qüestió personal. Bueno, això és... Sempre fem aquest discurs,
Jo sempre ho he dit, i a més tu ho saps perquè t'ho he dit moltes vegades. tenir un tècnic de cultura al qual està amb alguna entitat de cultura popular és guanyar un 90% de la teva activitat. I amb el Joan Manel, sí, he parlat moltes vegades, jo he treballat amb el Joan Manel a Barcelona i hem fet coses junts, i a la Mercè encara estem junts i fent coses junts. I ell ho entén perfectament, perquè quan arriba a l'Esbar de Rubí, ell ho pateix.
Clar.
Perquè ell sap que ha de presentar la subvenció, sap que li tirarà les factures enrere, que ha de tornar a presentar les subvencions, i tot això, i amb tots els meus respectes cap a tot. Sí, sí. Aquí també han tocat en algun moment a la cultura popular, perquè a més tenim la sort que la majoria estan amb alguna entitat de cultura popular, mm-hmm, o han estat. També ho entenc una mica, però jo sé de pobles que fiquen al tècnic de cultura que ve de, no sé, de la licenciatura de, jo què sé, d'anglès, per exemple, i el foten allà perquè és una, un puesto que ha guanyat, i aquell senyor explica-li que clar, els geganters, això ho fem altruistament, i que anar a buscar les factures i fer les
transferències, sí, sí,
costa moltíssim.
Home,
no?
Jo vinc per firmar dues factures perquè me les han tirat enrere i he tingut que anar a on vaig comprar les coses, demanar-li a la senyora que em posés el segell i tot el rotllo. És que no es para a veure la gent tota la feina que tenim a darrere. I això és un munt, clar.
Sí, sí. Doncs això, aquesta seria la nostra vida. Per tant, coses a destacar del nostre centenari, ara que tirem cap endavant, la Festa Major de Sant Pere. Us convido a que vingueu al Vallès i que vingueu a veure la Festa Major de Sant Pere, que hi haurà molts actes de cultura popular organitzats per l'Esbar Dansària de Rubí i, evidentment, la nostra ballada i les gitanes al carrer. Això seria, per nosaltres, el més top de la nostra Festa Major seria això.
Recorda'ns el dia i l'hora.
El 29 de juny, Sant Pere, seria la ballada de l'Esbar Dansària de Rubí. I el 2 de juliol, el 29 de juny a les 10:30, i el 2 de juliol, la ballada de gitanes al carrer, a les 7 de la tarda.
Molt bé, doncs amb això ens quedem, Joan Manel. Ens hem quedat ja sense temps. Moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre'ns, per entrar al Planeta Prat i doncs, per explicar aquests 100 anys de l'Esbar Dansària de Rubí, que són, es diu ràpid 100 anys, però són una passada.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. I José, nosaltres ens veiem d'aquí 15
dies. Un apunt molt ràpid. Digues. El 27 de maig us espero a tots a la plaça del Nen de la Rutlla, a Barcelona, al concurs de tabals perquè participa la colla de Barcelona. Sisplau, que serà molt important donar suport.
Doncs d'aquí 9 dies, no? A Barcelona.
Sí, a Barcelona.
Ben pendents. Gràcies, José.
Vinga.
Que vagi molt bé.
Bona festa.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small. Esto es Mate, Tango y Folclore. Todos los miércoles de 15 a 16 horas viajamos por el Río de la Plata, cruzamos la cordillera y nos introducimos en el tango, en el mate y en el folclore.
Tomar el mate, por Dios, con buena persona.
No te lo pierdas.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal, amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
Te'n recordes? Les cançons que t'han acompanyat durant tota la teva vida? Cada diumenge, en el Prat Ràdio, de 17 a 18 hores, escolta Música per al Record.
Gaudeix escoltant Planeta Prat. Tots els matins de dilluns a divendres de 9 a 1 al 91.6 FM amb Isa González.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small. Són 2:15.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bon dia, us parla Jonathan Marín, convocada avui aturada a 7.